Quan són les 5:36, nosaltres comencem aquest informatiu de carrer major. Ja ho saben, aquell que fem possible les 6 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Els hi posem a veu, com sempre, des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc, jo mateix des de la nova ràdio de Reus, l'Aleix Pérez, i el control tècnic, i tenim sempre supervisant que tot soni de meravella, el Raül Escarvajal. Comencem amb una cosa que precisament de meravella sembla que no va després de la seva reobertura, i són els trens. La plataforma de trens i transports dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat han anunciat concentracions a diferents estacions de Catalunya el dissabte 22 de març si no hi ha, segons ells, solucions immediates al corredor sud de Rodalies. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Doncs sí, la plataforma parla d'un col·lapse evident i un tracte denigrant als usuaris de Tarragona, Ebre i Priorat. La situació és gravíssima i les condicions materials i de conservació de la infraestructura són pèssimes i deplorables. Cal actuar amb fermesa i constància per solucionar una situació que fa temps que és insostenible i indigna per als usuaris, ha apuntat la plataforma Trens Dignes. El col·lapse del corredor sud és esferidor i fruit d'una greu deixadesa per part de les administracions, han recalcat. D'altra banda, Trens Dignes ha valorat positivament les disculpes del president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el director de Rodalies, Antonio Carmona, però consideren que la gravetat de la situació no demana disculpes i que amb això no hi ha prou. Exigim solucions immediates i urgents, han afirmat. En paral·lel, l'Assemblea Nacional Catalana va anunciar fa uns dies que convocava una manifestació per protestar contra el caos de Rodalies el dissabte 5 d'abril a l'estació de Sants de Barcelona.
Més notícies de l'àmbit de la mobilitat. La plataforma Mercaderies per l'Interior adverteix que l'actual desgavell ferroviari entre Tarragona i Barcelona s'agreujarà en el futur amb l'entrada en funcionament del tercer fil.
El col·lectiu assegura que el maltractament que pateixen els usuaris tarragonins dels trens regionals per connectar amb Barcelona és només el preludi d'un problema que encara serà més gran quan s'incrementi el pas dels trens de mercaderies per la mateixa via on circulen els de passatgers. Ja fa temps que la plataforma avisa que la línia de la costa entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders col·lapsarà per saturació de trens perquè l'administració pretén passar del 4% de mercaderies que avui es traslladen per ferrocarril al 10% l'any 2030. Amb el tercer fil instal·lat, per Tarragona i altres zones densament poblades de la comarca circularan combois més pesats i més llargs, de fins a 750 metres de longitud. Per això, la plataforma reclama des de fa anys una línia segregada per a les mercaderies. Per explicar la seva proposta, Mercaderies per l'Interior celebrarà un acte el proper dissabte 22 de març a les 11 del matí al Museu de la Ràdio Lluís de l'Olmo al Roc de Sant Gaietà de Roda de Berà. Es tracta d'un col·loqui en què participaran diversos membres de la plataforma, entre ells Sergio Nazarre, catedràtic de Dret Civil. Després del col·loqui tindrà lloc un vermut reivindicatiu.
Bé, gràcies, Adrià. Perdó, és que és complicat a vegades seguir un informatiu amb les celebracions aquí que s'estan duent a terme per part del Reus Deportiu, ja en parlarem més tard. Ara toca parlar d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que investigarà com afecta psicològicament la crisi ferroviària a Catalunya. L'equip del Departament de Psicologia estudiarà per primer cop l'impacte que tenen l'acumulació de retards, les cancel·lacions, la falta d'informació i incertesa a l'hora de fer els desplaçaments en els passatgers.
La recerca pionera es farà a partir de les dades obtingudes d'un qüestionari en línia que inclourà entre 60 i 80 preguntes, les quals variaran en funció de les respostes. Aquestes aniran orientades a determinar si s'observen símptomes d'ansietat, depressió, estrès o hostilitat. Els investigadors activaran el qüestionari aquest març i confien a tenir els primers resultats al juny. El coordinador de l'estudi, Sergi Martín Arbós, ha explicat que els membres de la plataforma es van posar en contacte amb la universitat el desembre passat per buscar respostes al seu malestar derivat de la situació ferroviària al país. Després d'explicar-nos com se sentien, van veure clara la necessitat d'avaluar l'impacte psicològic que tot això està provocant, ha afirmat Martín Arbós. El formulari de preguntes estarà obert a qualsevol persona que visqui a Catalunya, ja que en la fase d'anàlisi de dades els resultats es fragmentaran també en funció de les diferents línies de transport.
Ara passem al pròxim dijous 27 de març, que tindrà lloc una nova edició de la Festa Major de la URB. Aquest any se celebrarà el Parc del Francolí des de les 12 del migdia fins les 11 de la nit.
Coorganitzada amb l'Ajuntament de Tarragona, la festa universitària canvia d'ubicació. tot i que el rector Josep Pallarès deia en una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona que fins a finals de gener, que la festa repetiria el Parc de la Ciutat com a escenari, finalment s'ha decidit el canvi. El Parc del Francolí és més gran i provoca menys molèsties als veïns. La festa, com en les edicions anteriors, vol tornar a ser un espectacle de trobada amb fira d'associacions d'estudiants, actuació castellera, dinar popular, concurs de talent, jocs, activitats esportives, concurs de DJ i concerts. L'accés al parc serà exclusiu per a qui tingui entrada i la capacitat serà limitada per garantir un espai lúdic, segur i confortable. Les entrades es podran adquirir a partir d'aquest dimarts 11 de març a les 2 del migdia i només es podrà adquirir una entrada per persona. També es tornaran a oferir places d'autocars gratuïtes per a les persones que es desplacin des del campus Terres de l'Ebre, Seu del Baix Penedès i Seu de Vilafranca del Penedès.
Tampoc podem passar per alt que el passat dissabte va ser el 8 de març i el moviment feminista va tornar a sortir al carrer a Tarragona i altres ciutats de la demarcació. En diferents marxes, la de la capital, la de Tarragona, va ser convocada per la plataforma feminista i LGTBIQ+ del Camp. Segons l'organització, l'acció va aplegar unes 3.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana va rebaixar fins als més de 700 participants. La marxa que va acabar a la plaça de Font va clamar contra el patriarcat i la violència masclista sota el lema contra el feixisme més feminisme.
Segons Jordina Salvat, membre de l'entitat, l'extrema dreta tremola davant l'avenç del feminisme en àmbits com el social, el polític o el judicial. Durant el recorregut, els participants van fer diverses parades en espais com l'Audiència Provincial o la Seu de Vox, on es van escoltar consignes en contra la violència masclista i l'extrema dreta. Així van seguir la marxa pel carrer Soler i carrer Lleida per continuar per la Rambla Nova i la Rambla Vella. Finalment van omplir la plaça de la Font on es va llegir un manifest. Escoltem a la Jordina Salvat, membre de la plataforma, que ha assenyalat que no farà concessions davant la pèrdua dels drets de les dones.
Cal fer front amb un feminisme de classe, amb un feminisme d'arrel. No valen amb polítiques tèbies, no valen amb partits que renuncien a drets com posar el Q+ darrere l'LGTBI. Tot això són concessions que no pensem fer. El moviment feminista ha d'afrontar el repte que tenim davant. Sempre ho hem fet, no ens fa por l'extrema dreta. De fet, l'extrema dreta tremola perquè sap que quan el feminisme avança es guanyen drets per totes, drets col·lectius. I el moviment feminista és precisament la lluita per les vides dignes per totes. I això és el que venim a defensar avui aquí. I els diem que no ens tremolaran les cames i que no només sortim a que no ens guanyin un dels drets, sinó guanyar-ne molts més per tothom.
Alhora, la marxa va tenir un caràcter anticapitalista, antiracista i inclusiu. En aquest sentit, també es va fer una crida a favor del poble palestí. Veiem com l'auge de l'extrema dreta significa un perill no només per les dones, sinó també per les persones migrants, les persones trans, el col·lectiu LGTBI i tants altres col·lectius. Creiem que és moment d'alçar la veu i dir-los que no els tenim por, ha subratllat Judit Llauradó, portaveu del Sindicat d'Estudiants Lliures i Combatives.
En successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat 3 homes de 19, 32 i 35 anys per, suposadament, traficar amb drogues des de 2 pisos de Reus. Els investigadors van tenir coneixement a principis d'enguany que s'havia reprès la venda de droga al detall en 2 habitatges del carrer Martí Napolità, on l'any passat ja es van detenir 7 persones i es van intervenir diners i substàncies.
L'activitat, asseguren fonts policials, estava originant incidents i queixes veïnals. La investigació, a més, va permetre vincular els traficants amb una masia a les afores de Reus, on han acabat trobant una plantació de marihuana, tal i com van confirmar després dels escorcolls efectuats el mateix dijous simultàniament als 3 immobles. Els pisos utilitzats pels detinguts com a punts de venda i distribució van trobar prop de 100 grams d'haixix, 100 de marihuana i 400 de cocaïna amb un valor total al mercat il·legal de prop de 26.000 euros. Paral·lelament a la masia van localitzar una plantació de marihuana amb unes 300 plantes i 3 quilos de cabdells, tot amb un valor de 94.500 euros al mercat negre. A banda de les drogues, els Mossos van intervenir també diners en efectiu, documentació, un telèfon mòbil sostret i 2 matxets en un dels pisos del carrer Martí Napolità. A la masia van localitzar una escopeta, una pistola d'aire comprimit, 2 armilles antibales i diverses armes blanques. Els 3 detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Reus el passat dissabte. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
El Partit Popular demana al govern espanyol que incrementi les inversions en la restauració de monuments a Tàrraco.
És una de les mesures del Grup Popular que el Grup Popular inclourà en una proposició no de llei que registrarà al Congrés dels Diputats en el 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
La diputada de Tarragona al Congrés, Elisa Vedrina, veu aquesta efemèride com una oportunitat per posar en valor el conjunt del llegat romà.
Esta conmemoración nos tendría que servir, es una oportunidad única para revalorizar nuestro patrimonio. El conjunto arqueológico de Tàrraco, reconocido por la UNESCO, está formado por monumentos como la muralla de Tàrraco, el foro provincial, el anfiteatro romano, el circo romano, el teatro romano, el acueducto de las Farreras, el arco de Abará, también en otro municipio pero provincia de Tarragona, la torre de los Escipiones, el conjunto de Sencelles en Constantí, la villa dels Munts en Altafulla, el foro de la Colònia, el recinto de culto, la necrópolis paleocristiana i la cantera del Medo.
Els conservadors també reclamen impulsar altres accions, com dissenyar un programa amb activitats culturals i educatives, elaborar un pla estratègic de projecció internacional que reforci l'atractiu turístic i fomentar la digitalització amb recorreguts interactius. A més, la diputada tarragonina diu que volen que es declari esdeveniment d'especial interès públic la proclamació de Tàrraco com a patrimoni mundial per tal d'aconseguir incentius fiscals per a la promoció. Per altra banda, Vedrina assegura que no veuen amb bons ulls la creació d'un consorci perquè prefereixen que els diners públics s'inverteixin directament en el patrimoni.
Moltes gràcies, Guillem Camps, per aquesta crònica que ens arriba, en aquest cas, des del Congrés dels Diputats, però amb un impacte directe a Tarragona. L'Ajuntament de Reus ha organitzat per primera vegada una programació especial per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial el pròxim 21 de març. Les activitats impulsades per les àrees d'Immigració, Solidaritat i Cooperació i Joventut inclouen tallers als instituts, una exposició fotogràfica i una jornada per professionals en l'àmbit social i educatiu.
L'acte central tindrà lloc al Centre Cívic Gregal amb la lectura de la declaració institucional a càrrec de Caterina Aguilar Feli i l'actuació del músic gambià Sam Susho. A més, la fotògrafa d'Irlanda Puente exposarà Mirades sense fronteres al carrer Vapor Vell fins al 30 de maig.
El mural del projecte Montblanquí que uneix Art i Inclusió Social que porta per nom Entre Mans ja és una realitat.
Entre Mans ha estat un projecte comunitari per acostar dos mons aparentment allunyats a través de l'art. L'alumnat de l'escola Les Muralles, els usuaris de Prodisca amb el lideratge de l'escultor de Montblanc, Esther Ramon, ens fa la crònica a la Gemma Bufias des de Ràdio Montblanc.
El mural d'Entre Mans simbolitza un arbre, les branques i les arrels del qual són de diferent escala i conformen unes mans que simbolitzen les dels participants. Les fulles en forma de cor volen simbolitzar l'estima entre les persones. Esther Ramon, escultora, i Mari Vallès, directora de l'escola Les Muralles.
I la veritat m'he quedat molt sorpresa, positivament, perquè s'ha donat molta relació entre ells, alguns no, perquè estem parlant de persones amb capacitats diferents i no tots tenen aquesta comunicació que podem tenir altres, però la veritat vaig quedar molt sorpresa de manera positiva.
He generat una tendresa i una coneixença de persones que els veiem passar pel carrer, sabíem de la seva existència, però ara ja els coneixem i els podem saludar.
El mural i tot el procés creatiu es podrà veure fins al 23 de març a la sala Sant Miquel de Montblanc i s'instal·larà definitivament en un futur no massa llunyà en un espai que decidirà a Prodisca.
Gràcies, Gemma Bufies, per aquesta crònica que ens arriba des de Montblanc. Nosaltres el que farem és anar fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on l'Ajuntament ha adjudicat la redacció del projecte bàsic per construir un nou equipament esportiu municipal.
El nou equipament estarà ubicat en un solar del sector Camí de la Prorrassa i disposarà de dos camps de futbol i un edifici de serveis. Ens ho explica des de Ràdio L'Hospitalet, Iris Rodríguez.
L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha adjudicat la futura UT integrada per Jordi Carreras Güell i Feu i Godoy Arquitectes SLP la redacció del projecte bàsic per construir nou equipament esportiu municipal a l'Hospitalet de l'Infant, d'una superfície construïda d'uns 800 metres quadrats destinat principalment a la pràctica de futbol. Ferran Conejo és el regidor d'Urbanisme.
S'ha adjudicat la redacció del projecte bàsic, el qual consisteix, segons el programa funcional que s'ha redactat, que és la construcció d'un camp 2, un camp de futbol 11 gran, juntament amb un camp de futbol 7, també per donar doncs, una mica més d'alivi a l'hora del desenvolupament de l'activitat esportiva, que és el futbol, i per poder albergar més competicions i més participants.
El nou equipament substituirà l'actual camp de futbol de l'Arenal, que quedarà en desús per la seva ubicació dins de la zona marítim-terrestre afectada per la legislació vigent en matèria de costes i protecció del litoral.
Passem ara ja a la informació esportiva encapçalada pel Reus Esportiu Virgínies, que guanya la seva 8a Copa del Rei.
Els 5 gols de Martí Casas van fer campió de Copa el Reus Deportiu després de 19 anys. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
19 anys després, el Reus Deportiu Virgínies ha tornat a aixecar la Copa del Rei d'Hockey Patins en una final emocionant contra el Pons Lleida. L'equip roig i negre es va imposar per 4-5. El duel va estar marcat per una primera meitat plena de gols, amb el Reus remuntant l'avantatge inicial del Lleida. Tot i arribar al descans amb un clar 2-4, els lleidatans van reaccionar amb intensitat en la segona part, retallant distàncies fins a 4-5 i fent patir el Reus fins als últims segons. Una falta directa favorable al conjunt reusenc va certificar el triomf en un desenllaç d'infart. Amb aquest títol, el Reus Deportiu Virgínies trenca una llarga sequera i suma la seva 8a Copa del Rei, la primera des de 2006.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica. Les celebracions no acaben aquí. És que l'afició reusenca també ha sortit a celebrar avui aquest triomf al carrer. Després de visitar el Santuari Misericòrdia, els jugadors i l'equip tècnic s'han desplaçat també pels carrers del centre de la ciutat i ara mateix ja enfilen cap a l'Ajuntament de Reus. Per altra banda, el Nàstic dona per bo un punt a Tarazona en l'empat a 0.
Un partit poc vistós i amb poques ocasions de gol, si bé els aragonesos van fer més mèrits per emportar-se la victòria. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Un Nàstic de més a menys es va conformar amb l'empat a 0 en la visita al camp del Tarazona en un partit poc vistós i amb poques ocasions de gol, si bé els aragonesos van fer més mèrits per emportar-se la victòria. I això que l'inici de partit dels de Dani Vidal era esperançador, dominant i generant perill a la porteria de Fuoli, sobretot amb un xut enverinat a Gorostidi que gairebé sorprèn el porter local. Però amb el pas dels minuts, el Tarazona va equilibrar el maig i amenaçava l'àrea grana. Era pilota aturada com els aragonesos fregaven el gol, mentre que el Nàstic també la tenia a través d'un Antonyín que no connectava una rematada per poc. Així s'arribaria el temps de descans, del qual en sortiria millor el Tarazona. En el primer minut de la represa, Cedeño perdonava una de les ocasions més clares del partit, enviant la pilota al pal. I uns minuts més tard, els aragonesos tornaven a estavellar-se contra la fusta, tot i que la jugada estava invalidada per fora de joc. Malgrat una arribada perillosa d'Antonyín, els de Dani Vidal passaven per un moment complicat i veien com el Tarazona fregava novament el gol després d'una parada de mèrit de Dufour a porteria buida. Els tarragonins frenaven l'ímpetu aragonès en els últims minuts, però tampoc inquietarien la porteria local i donaven per bo un punt que només ho serà realment si la setmana vinent es guanya un rival directe com el Baracaldo al nou estadi.
Gràcies, Guillem. Tornem a passar d'aquí un segon perquè el CBT Més Lluitador certifica el seu descens davant el Mataró.
Els de Toni Larramona estaven condemnats des de feia jornades a perdre la categoria, però segurament mereixien una setmana més de vida. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Per més esperat que fos, un descens de categoria no deixa de ser un desenllaç fatídic, i més després de la gran mostra d'orgull i amor propi que el CBT va demostrar contra el Mataró, perdent 90-91 en un final a cara o creu i amb polèmica arbitral. Els de Toni Larramona estaven condemnats des de feia jornades a perdre la categoria, però segurament mereixien una setmana més de vida. L'inici del partit semblava indicar que els de Toni Larramona s'acomiadarien de la segona FEB amb una altra trista imatge, i és que el resultat al final del primer quart era de 13-25. Però potser pel fet de jugar davant la seva afició va demostrar caràcter i no es van rendir fins a la botzina final. Els mataronins van dominar mà de ferro els primers 25 minuts i res feia pensar que acabarien patint davant un conjunt tarragoní que estava sent el mateix equip fràgil de tota la temporada. De fet, van arribar a dominar per gairebé 20 punts amb el 44-63. Però llavors, quan el més fàcil era rendir-se, va aparèixer la versió més coral i fluida dels de Toni Larramona, que fregarien el miracle anotant 46 punts en només 15 minuts. Fins i tot el conjunt tarragoní va posar per davant amb el 86-85. Però els mataronins s'acabarien emportant la victòria després d'un reguitzell de decisions arbitrals polèmiques que van fins i tot expulsar el tècnic Toni Larramona. Així, d'aquesta manera, el CBT jugarà la temporada que ve a la Lliga EVA, si és que els despatxos no ho acaben salvant.
acabarem aquest informatiu amb un apunt cultural, i és que l'artista reusenc Quim Pecart presenta l'exposició Col·lapsar millor, que es pot veure al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona fins al 30 de març. A partir de dibuixos amb aparença i il·lustracions, reflexiona sobre la defensa d'una obertura als museus cap a la societat. Doncs amb aquest últim apunt deixem aquí l'informatiu de Carrer Major. Fins demà!